Font de Vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De la importància d'estar ben hidratats en parlem sovint, però hi ha alguns sectors de la població que haurien d'estar més hidratats que uns altres. Avui ho recordem.
L'aigua i la vida.
Ja sabem que l'aigua és salut, un element indispensable per a la vida i un nutrient essencial en la nostra alimentació diària. Diuen els que en saben que una persona adulta ha de beure com a mínim 1,5 litres d'aigua al dia, encara que les necessitats varien en funció de l'edat, el sexe, la condició fisiològica, l'activitat física i la temperatura de l'ambient. Per exemple, si fem exercici, és fonamental beure 0,5 litre d'aigua 2 hores abans i durant l'exercici és recomanable hidratar-se a intervals regulars per reemplaçar tota l'aigua que es perd amb el suor. Si parlem dels infants, és important que facin pauses obligatòries durant els entrenaments o els jocs per poder beure la quantitat d'aigua necessària i així hidratar-se bé. I en el cas de la gent gran, és molt important controlar el consum d'aigua, ja que amb l'edat es produeixen canvis en la funció renal i disminueix en gran mesura la sensació de set. Així que ja ho veieu, sí que hi ha situacions i segments d'edat que cal que tinguem més en compte, tot i que l'estar ben hidratats és un consell que val per a tothom.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
8 minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Que les eleccions bé? No, en parlarem després, en parlarem després.
Jo estic de ressacón de la festa de la democràcia.
Ressacón, eh? La fiesta de la democràcia.
Exacte.
I espera't la que vindrà.
Home, i tant.
Parlarem després, ho deixem pel final, això?
Algun comentari caurà.
Sí?
Sí, si vols deixar pel final també.
Va.
Amb dos.
Avui vens a parlar de la llar.
Sí.
De la casa.
Sí.
M'ha sorprès amb això.
Sí, per què?
No, perquè em sembla algú com tradicional.
Exacte.
I a tu no et veig tradicionalista.
No et pensis, eh? O sigui, com, aviam, evidentment no, però...
Evidentment no.
Però el tema de la llar i el tema de la casa, o sigui, em sembla com una és una idea potent i és una metàfora molt maca, a més.
Val.
Com, tant material com simbòlica. Llavors, clar, o sigui, com, em sembla molt interessant reflexionar quan parlem de casa, de llar, perquè al final estem parlant d'habitar un espai, no?, de l'habitatge i de sobretot què vol dir habitar exactament, no?, en quin sentit parlem d'això. I llavors, com des de la filosofia, em sembla interessant parlar de la llar des d'un punt de vista quasi vivencial o des d'un punt de vista com ontològic o polític o com li vulguem dir. Sobre això hi ha bastantes coses escrites, sobretot en un sentit pur, potser no hi ha tant escrit, però és una cosa que va ressonant i està present... en algun sentit, no? Perquè si entrem que cada vida humana es concretitza històricament amb una persona, aquesta persona té un marc afectiu i un marc vivencial, un marc experiencial. Per tant, implícitament, quan parlem d'una vida, parlem d'una llar, sempre, no? O d'una manca de llar, diguéssim, en aquest sentit.
Val. Més com una metàfora de llar, no?
Bueno, tant literal com metafòricament.
Val.
No? Aquí, sobre això hi ha un assaig preciós de Martin Heidegger, que és Construir, Habitar, Pensar, que a mi m'agrada molt, que aleshores es dona en el context de... Bueno, ja, com he anat dient més aquí una vegada, Heidegger és una figura molt polèmica, no? Especialment el nazisme, etc. Però en el context de la reconstrucció d'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, que es van remodelar es van refer, no? Es van reconstruir gran part de les ciutats gairebé des de zero, no? De les runes, va haver-hi un debat molt interessant en la qüestió de l'urbanisme, no? de quin urbanisme hem de fer o com hem de construir aquestes cases, o sigui, com hem de pensar la ciutat.
No? Ara entenc lo de les municipals.
O sigui, clar, i en aquest sentit està relacionat, i més quan, per exemple, això és una cosa molt interessant, petit apunt, però sempre que es parla d'aquí a Barcelona, per exemple, no, que és un, a nivell de construcció de ciutat, acostuma a ser bastant elevada, tota la idea de l'Eixample, tot el Pla Cerdà i demés... Mm-hmm. Clar, jo vull recordar una cosa, que des de, això se n'hi diu com psicopolítica o de més, de la mateixa manera que el Pla Cerdà té moltes virtuts, o les tenia com a mínim quan hi havia cotxes, quan es va fer, i la idea que hi havia, la idea de l'eixample, d'eixamplar els carrers, té una idea política molt clara darrere, que és, després de la Comuna de París, quan es pensen les ciutats, es construeixen les ciutats perquè no sigui possible un atrinxerament. I en aquest sentit, eixamplar els carrers respon a impedir precisament l'atrinxerament. I això va de la mà amb que la gran part de les manifestacions es convoquen sempre a carrers molt amples perquè no es puguin fer trinxeres. Bé, i l'eixample, per això es diu eixample, i quan s'eixamplen els carrers es fa per això, perquè no es puguin fer trinxeres i no hi pugui haver lluita social.
Hi ha qui intenta eixamplar carrers i hi ha qui intenta eixamplar la base, cadascú el seu.
Exacte, cadascú el seu. I és una cosa que, bueno, volia mencionar, no? Però en aquest context, quan Heidegger està pensant de tot això, se'l convida a fer una conferència, i és la construirà de pensar, i és molt curiós perquè ell no es posa a pensar, no es posa a parlar d'edificis, sinó es posa a reflexionar què vol dir construir i què vol dir pensar, o sigui, habitar, no? Habitar un espai. Què carai vol dir això de viure un lloc, no? De viure-hi. I en aquest sentit, hi ha una expressió catalana que m'agrada molt, tot i que crec que s'ha de reformular, que és la de volta al món, torna al born, no? Que és una expressió molt burgesa, perquè, sí en plan, el creador, segle XIX, respon a la voluntat de això tan de Goethe, no? De viatge a Itàlia, no? Un viatge, viatjant, un es torna més obert, tolerant, respon també a aquesta visió del turista, no? On tu vas a un altre lloc i a una altra cultura, que és algú diferent a tu, i és exòtic, i...
Viajar cura el nacionalisme, deien.
Això diuen. Us podria ensenyar bastantes fotos de Hitler a un tren llegint, vull dir, no? No, és veritat, vull dir... Mànic i Montserrat, vull dir, els nazis, vull dir que no tal. Però tot i així, sí que m'agrada molt aquesta idea, de fet és una frase que porto tatuada, que és que diu que bon vent ma pròpia casa. No? I llavors, com aquesta idea de sortir, no? però sempre tornar a un niu o a un lloc, o el que entenem com a casa, em sembla algo molt interessant, perquè no té per què voler dir un quatre parets, no? O sigui, com diguéssim que la llar és el lloc on a un sempre se li obre la porta de tornada, no? I en aquest sentit, doncs, per això aquí a Catalunya és com que casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa d'algú, doncs va molt per aquí en aquest sentit.
Jo soc molt reivindicatiu, Leo, que sempre he dit... Sempre faig molta bandera de viure al barri on visc, que és Gràcia, i no em vull moure allà, i sempre ho he dit, que no em vull moure d'allà.
Deixen?
Tot i que els pisos t'ho estan posant com t'ho posen. Però clar, sí, estic entenent molt la idea que dius, eh? La meva llar és el barri de Gràcia.
Exacte, o sigui, és una comunitat, és un lloc on tu
hi vas. On sociabilitzes, no?
Exacte, és el lloc on et... Diguéssim, és com la base des de la qual et desplegues com a individu i des del qual et projectes en el futur. Vull dir, és el lloc que et permet d'alguna manera fer una obertura al món, no? I en aquest assaig Heidegger fa una diferència entre el que és la tierra i el mundo, que és una cosa, diguéssim, clar, si traduir a Heidegger aquí és molt complicat, però diguéssim que el món és allò que s'obre, és l'horitzó, l'horitzó de sentit, diguéssim, és aquell lloc a través del qual un es desplega, hi ha una obertura de sentit i una obertura de possibilitats, i la terra és allò que es tanca sobre si mateix. I llavors hi ha un conflicte sempre, però en aquest sentit la llar s'identifica amb la terra, d'alguna manera, perquè és allò que es tanca sobre si mateix que permet precisament una certa estabilitat des de la qual un mutar.
Però serien les dues coses alhora, no?
Clar.
Es pot ser les dues coses alhora?
Exacte. La proposta de Heidegger és que ho hauria de ser. Vale. De fet, ell parla d'una tetralogia. O sigui, parla de que una llar, d'alguna manera, igual que un pont, utilitza la metàfora del pont, ha d'habitar tant la terra, el món, com els déus i l'humà. O sigui, la relació entre la terra i el món, i lo diví i lo humà. I la llar és on es pot dur a terme tota aquesta relació. I llavors, en aquest sentit, diguéssim, hi ha una qüestió molt interessant que és la impossibilitat, diguéssim, no? Perquè teòricament tot això de la llar i evitar, sobretot la paraula evitar crec que és molt important, sembla algo, sona molt bé sempre, no? Perquè és algo com molt sentit i algo que té molt a veure amb la carn i amb l'experiència més profunda humana, però l'ésser humà, sobretot, jo crec, l'ésser humà ja de la societat industrial i postindustrial o societat del capitalisme cognitiu, o com li vulguem dir, viu en un estat de desarrelament, no? O sigui, com potser la condició de la nostra època és una condició d'estranyesa i sobretot una condició d'un sentiment d'impossibilitat de poder evitar aquest món. Jo crec que és una cosa bastant compartida dintre d'aquesta societat.
Si entenc el que estàs dient, Leo, i si no aturem,
Sí, sí,
si entenc el que estàs dient, el capitalisme és evident que ens ha dut a un món molt més internacionalment connectat, uh-huh. i per tant això fa perdre l'essència de la, del que en teníem per llar, uh-huh. perquè cada cop és menys llar, perquè està més interconnectada, no? Uh-huh. Uh-huh. Però clar, em dius, això sorgeix d'aquí. I jo t'ho compraria si abans no hi hagués un... no hagués nascut un socialisme internacionalista.
Exacte. La idea d'aquí és com... aquí és interessant veure que quan un moviment, en aquest cas, per exemple, el socialisme, no? que sigui contrahegemònic o proposa una alternativa, també té una gènesis concreta i històrica, que és la modernitat liberal. Vull dir, el socialisme clàssic, diguéssim, opera en les... O sigui, com... no està fora de la seva època. Uh-huh. I el socialisme clàssic és una crítica que se li fa moltes vegades des d'aquí. Segueixo parlant en els termes moderns, internacional, universal... O sigui, al final és hereu de Hegel, és hereu de Kant, és hereu de l'il·lustració. Uh-huh. Per molt que vagi en contra d'aquest capitalisme, és fill del mateix. O sigui, és coetani. Per tant, opera en un marc similar, no? I en aquest sentit, quan estem fent una crítica, diguéssim, a aquesta... pèrdua de possibilitat d'habitar un espai, no s'està fent, no es vol, o com a mínim jo, no intento dir com el passado dorado, hem de tornar al terruño, hem de tornar al camp, hem de tornar a aquest món preindustrial. No. O sigui, com les condicions materials són les que són, no? I en aquest sentit, perquè moltes vegades això s'acaba traduint en discursos filofeixistes o ecofeixistes, no? Uh-huh. On es parla d'aquesta romantització folclòrica d'un passat on tot era més tranquil i de més. No. O sigui, com en el present hi ha unes condicions materials on precisament possibiliten un canvi, no? I en aquest sentit, no hem de pensar la llar en termes tradicionals, sinó en termes comunitaris o col·lectius o en lògiques altres, com a mínim, seria interessant pensar.
Què dèiem, allò de l'entorn on sociabilitzem.
Exacte. O també pot ser com intentar construir relacions afectives o sentimentals, o com sigui, que ens permetin precisament tindre aquest sentiment de llar i de cura i de protecció, no? Des d'on un poder moure's. I això és molt interessant perquè hi ha una cosa que a vegades passa a la filosofia que a mi em sembla molt interessant, que és aquesta doble relació que hi ha entre lo individual... O sigui, com les coses s'expressen sempre en el pla individual i després en el pla col·lectiu, o a nivell ontològic, a nivell hegelià diríem lo particular i l'universal. Bueno. O sigui, com hi ha una correlació sempre, no? I el que es dona a nivell particular té algun correlat a nivell general. I en aquest sentit podríem dir que tot això de la llar i l'habitar té una dimensió molt unipersonal o molt íntima, diríem, que seria l'àmbit, per exemple, de la família... La família tant en sentit tradicional com en sentit obert, o de les noves famílies, els nous models familiars, com li vulguem dir, tant la família com el cercle reduït d'amistats formarien part del nivell individual i l'expressió col·lectiva, més aviat de l'àmbit com de la política, com se li sol dir, encara que l'altre també és polític, seria com l'aspecte col·lectiu. No? Uh-huh. I es donen aquells dos plans que no són excloents entre si. O jo penso que no haurien de ser.
Que haurien de ser més aviat complementaris.
Són com a complementaris i un se senta sobre l'altre, no? De la mateixa manera que... és que abans he parlat de socialisme, posaran bé el cap. Quan Engels escriu el patriarcat, o sigui, l'origen de la família, i mostra per mi d'una manera bastant interessant a criticar per alguns models etnològics del passat una mica apurats, no? Sobre lo primitiu i de més. Però, bueno, tot i així, vincula d'una manera molt interessant la institució de la família... com a resguard del capitalisme, em sembla molt interessant. De la mateixa manera, els nuclis privats justifiquen un ordre general de les coses. O sigui, com una cosa no s'entén sense l'altra, diguéssim, no? Perquè, clar, jo vull recordar qui defensa normalment que lo privat és una cosa que no té relació amb lo públic? Clar, Margaret Thatcher, què passava? El estado de las familias. O sigui, com la proposta de Margaret Thatcher, quan fa allà, és un estat que l'única forma social és la família.
Família, a més, la família tradicional.
La família tradicional, on econòmica, de X manera, amb uns rols de gènere bastant marcats, no? Però en aquest sentit, quan parlem de coses que jo no crec que podem eliminar, no crec que haguem de deixar de parlar de la casa i de la llar i de les cures i de l'hàbit d'habitar un lloc, no crec que haguem de parlar d'això, perquè és una cosa que crec que forma part de la constitució de l'ésser humà. Però sí que s'ha de fer sempre des d'aquesta òptica contextualitzant, perquè si no hem de mirar quins aliats tenim sempre.
Clàssic. T'has posat una pregunta al guió que m'agrada molt, que és quin lloc ocupa aquí l'espiritualitat?
Exacte. És una pregunta maca, perquè aquí hi ha... L'espiritualitat per mi és una qüestió complexa per mi, no? Perquè, d'alguna manera, saps això, això que es diu sempre, no? De hay dos lobos dentro de mí, sí. O com que hi ha dos postures com mútuament, que són d'alguna manera contradictòries, excloent, però tot i així les dues operen en el dia a dia. Pues l'espiritualitat, en el meu cas personal, ocupa una postura que va...
Similar, eh?
Va molt per aquí, molt similar, perquè d'alguna manera... si entenem l'espiritual, clar, és que aquí... Però anem a fer una afició com molt ràpida i provisional.
Com del jardí.
Seria com entendre com aquell espai interior, com aquell resguard interior o aquell espai que possibilita certa pau interna, no? Seria com una definició com acceptable.
És la part més... Mira, t'agafo tot el que m'has explicat, perquè veus que escolto i que aprenc, eh? No, però és la part més terra de la llar, l'espiritualitat, allò de tirar cap endins, la introspecció...
Clar, però o sigui, d'entrada sí, però seria una interioritat que té a veure amb allò transcendent, o sigui, com és un moviment doble, no? Com, com més entres a dins teu, més pretens allunyar-te a algo que està més enllà. O sigui, com en aquest sentit és més metafísic, no? O sigui, com més entres a dins, més vas a l'altre reialm, no?
Sí.
En aquest sentit. Depèn de quin model d'espiritualitat hi hagi, no? Que avui en dia també com és una paraula que jo crec que està molt... embrutada. L'espiritualitat és una paraula que crec que està molt embrutada avui en dia, sobretot per la capitalització de la mateixa a través del mindfulness i totes aquestes històries,
sí.
Que t'ho veuen ja com una aplicació, no?
Plan, no t'agrada,
una aplicació espiritual, home, per favor. O sigui, no, la veritat és que no. Perquè te'n podries anar... O sigui, d'on ve...
Sí.
És com, ostres, doncs anem al Tao, no? O sigui, com ja que hi som, o sigui, com... Vull dir, li treuen la part... O sigui, el mindfulness s'acaba utilitzant com medita i sigues espiritual per després ser més productiu a la feina.
S'ha usat? Tu creus que com sempre, comencem a parlar d'un tema i n'acabem parlant d'un altre, eh? Per això m'agrada molt aquesta secció. Tu creus que s'ha agafat l'espiritualitat, la real, la de tota la vida, i l'hem convertit en llibres d'autoajuda?
Clar, o sigui, com l'altre dia aquí, que no hi eres tu, que deia que...
Com esteu recordant tots els seccionistes avui, eh?
La...
Maria Ros, que va fer un grandíssim programa.
Va ser una frase que he dit més d'una vegada, que sempre ha dit que l'absència de filosofies no és... O sigui, com, sense filosofia no és que desapareixi tot això, sinó que queda l'autoajuda. I l'espiritualitat en aquest sentit també ocupa. Va. I s'ha secularitzat, però no des d'una perspectiva crítica. O sigui, no s'han agafat les ensenyances clàssiques de l'espiritualitat i s'han convertit... O sigui, no s'ha fet una remodelació o una proposta altra, sinó que s'han agafat coses bàsiques o universals de les espiritualitats clàssiques i s'han convertit en fast food espiritual. O sigui, ens sonaria millor... És fast food espiritual.
Fast food espiritual.
Microdosis de baixa qualitat on la gent pot trobar d'alguna manera una petita prova de lo que és aquesta calma, però sense passar pel procés. O sigui, jo sempre penso en això, és molt fort, no? Com hi ha Soren Kierkegaard, per exemple, al segle XIX, carrega contra l'església protestant de la seva època per... Els hi critica això. Els hi diu, com heu agafat el cristianisme i l'heu convertit en...
Una altra cosa.
En una cosa, en quatre llibrets, de que tu dius, mira, llegeix això i tal. O sigui, però heu... No, aquí ja ningú parla de fe, aquí ja ningú parla d'espiritualitat, no? I en aquest sentit jo estic bastant d'acord amb ella, no? Perquè l'espiritualitat és una cosa molt sèria, no?
I
no crec que s'hagi de jugar amb ella, no? I crec que s'ha de fer una revisió crítica de la història de la mateixa, i s'ha de fer, i és important fer-ho per veure els usos i els abusos que hi ha hagut, però tanmateix és una cosa que no es pot extreure dels seus estatuts, ja que això ja entro filosofia pura i dura, els seus estatuts teològics i metafísics. O sigui, com és lo que hay. Vull dir, i en aquest sentit, l'espiritualitat, quan deia que és complicada, l'espiritualitat té un problema que pot ser molt col·lectiva o molt, molt egoista, depèn de com vagi, no? I moltes vegades això de trobar calma en un mateix és un exercici de privilegi. O sigui, com jo sempre dic que tots els llibres d'autoajuda, si no ets de classe mitja, no ni els llegeixis. O sigui, si no ets de classe mitja alta, o sigui, com tot el que diuen allà és absurd, és completament absurd i viuen el món de Yupi, no? Doncs de la mateixa manera, moltes vegades, aquesta espiritualitat de caire més individualista, de trobar com la calma dintre d'un mateix i totes aquestes coses, aquesta llar acaba sent un exercici de privilegi en el qual tu et pots permetre tu aquesta calma, però a costa dels altres. Vull dir, és com això de jo estic sent cada cop més crític amb aquests discursos espirituals, psicològics de nova era, on tot això de que t'has de prioritzar tu mateix, si no t'estimes a tu no pots estimar els altres. És com, bueno, aviam, què està passant aquí? O sigui, que és tot perquè aquí què passa amb la comunitat, què passa amb el col·lectiu, què passa... Vull dir, acaba sent un individualisme bastant ferotge, no? En aquest sentit.
26 minuts que passen de les 5 de la tarda, acaba d'entrar Mercè Mondelo a la caravana. Millor moment per entrar avui a l'estudi. Perquè anem a parlar de les eleccions.
Ostres, vale, va. Entraré al titular, eh?
Saps lo del tuit, no?
Sí. Però el tuit és chill, no? És lleuger.
Leo, què te l'he ensenyat abans?
Per això, que és lleuger.
Fa 18 hores publicaves a Twitter autocrítica i agradecer a l'equipo.
I amb les manetes.
I amb les manetes aquestes, que mai sé si són disculpes o give me five.
No, és Give Me Five.
No,
Give Five és una altra que fa com així.
Sí?
Sí.
Val.
Aquest és més com...
Aquest és més de disculpa, eh?
De disculpa o de... Té una gorra, com un punt de resar estrany. O sigui, com...
Una mica jeje.
Exacte. Això em fa molta gràcia, perquè, clar, avui he entrat a Twitter jo i he vist els discursos de toca fer autocrítica. Ostres, no sé, tinc la sensació que vivim el dia de la marmota. O sigui, jo cada 4 anys llegeixo el mateix tuit dient que hem de fer autocrítica, que si els mitjans de comunicació ens han manipulat, que si quan tu votes el teu vot val el mateix que Joan Roig i totes aquestes tonteries que es diuen. I, hòstia, em fa molta gràcia perquè és com això de hem de fer autocrítica i mai es fa autocrítica, no? O hem de fer autocrítica però no canvia res. Llavors, ho trobo molt còmic, no? I, perquè, clar, això de la festa de la democràcia, o sigui,
home,
com...
Festa
sempre
democràcia.
Es diu la festa de la democràcia, sí, no? Sí, però, clar, sí. Què passa quan està de festa i s'encenen les llums de cop? Clar, hòstia.
Clar,
és que això és la festa de la democràcia, eh? Són a les 5 del matí a un club, hòstia, tal, encenen les llums i allò és... Bueno, veus els entresijos i no vulguis mirar, eh? Però, clar, o sigui, però,
arribaràs a la conclusió però, que hauries d'haver sortit d'allà.
Exacte. Què fas el divendres següent per això? Agafes i tornes.
I tornes, sí.
I tornen a obrir les llums i dius, hòstia, una altra vegada.
És una mica això, les campanyes electorals?
Sí.
Sí, eh?
Sí, és aquesta gran promesa de avui ens ho passarem bé. Avui, no, es porta sortint de festa 3 mesos seguits i no t'has passat bé ni un sol dia. Para ja.
No te n'oblidis gaire, perquè no sé, suposo que aquesta hora ja ho sap tothom, no te n'oblidis gaire perquè el 23 de juliol hi ha eleccions generals.
Oh, sí, que jo ja no puc més, eh? Jo, el clima aquest clima de campanya electoral pot amb la meva salut mental.
Sí?
Se m'emporten els dimonis. Sí, això no hi ha qui ho aguanti. Clar, és com tot el populisme condensat en un mes, que clar, jo ja em foto de mala llet. Normal, jo crec, no? La gent està farta, sí, eh? La gent està cansada, també. Tot sigui dit, em sembla un moviment, això com... No sóc politòleg i no pretenc ser tertulià d'aquests.
Per això et pregunto.
Però Pedro Sánchez, només vull dir que em sembla un gran maquiavèlic. O sigui, com... El porta ben estudiat
bona
el
aquesta.
Príncep. El porta ben estudiat el príncep.
Sí? Creus?
És impressionant.
Fes-me un titular d'això, va.
No trauré titular, no trauré titular d'això. Jo ja he dit que Pedro Sánchez em sembla com un gran maquiavèlic. Però això no és ni bo ni dolent.
I el príncep sempre cau de peu.
Exacte. I què fa el príncep? No... Clar, és que el problema, quina metàfora utilitza Maquiavel aquí? Què és la virtut? Sotmetre la fortuna com si fos una dona, diu Maquiavel, eh?
Sí.
Tela, eh?
Bèstia, eh?
Tela amb el Partenó republicà... Toca revisar-lo,
que jo m'he llegit molts pocs llibres filosòfics i si entra dins de la filosofia el ficarem com a llibre filosòfic, però El príncep de Maquiavel val molt la pena.
És un gran llibre, jo el recomano molt llegir, o sigui, és molt pràctic, a més, s'entén molt bé. Sí. És un d'aquests llibres que és una mica és esgarrifós,
però
després veus la realitat i dius, hòstia, parlaven els trets, la veritat.
No, per aquí. T'agrada Patti Smith?
Sí.
Doncs avui acabem amb aquest People Have the Power.
Home, no podia ser un altre.
No podia ser, no? Un altre. Gran celebració li va dedicar Bob Dylan l'altre dia.
Sí, senyor.
Molt maco.
Sí, senyor. Leo Espluga, gràcies. T'esperem la propera setmana.
La setmana que ve.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de 6:15 de la tarda. Directora d'escena especialitzada en òpera, divulgadora musical, Maria Boronkova. Què tal? Bona tarda.
Molt rebé, molt contenta de ser aquí una altra vegada.
Ara ho comentàvem, que l'altre dia vaig anar a veure Parsifal, que em va encantar, dit sigui de pas, al Liceu, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Que la comentarem un dia.
Sí.
No sé si aquesta versió... L'òpera en si, eh?
Sí, comentarem... Bueno, farem una mica de recerca i farem una mica de poti-poti.
En qüestions que estàvem d'acord sí, però no, però no, però sí.
Correcte.
I m'ha agradat molt això.
Sí, ja comentarem el Parsifal i t'interrogaré. Home, i tant, ja que estem.
Va, avui m'han dit que segon capítol de la Bohème, cosa que m'alegra moltíssim, perquè saps què em van dir? L'altre dia va baixar la Nina, redactora d'aquest programa, el dia després, i em va dir, Joan, tu has perdut... perquè han fet la Bohème i l'han comparat amb Rent, que també és un dels musicals per antonomàcia.
Però és que no és una comparació, és que neix és la Bohème.
Neix de la Bohème, sí.
És la Bohème, literalment.
De fet, tenen una cançó que és la Vie Bohème.
I tu em deies, això de portar les coses a una època que
mira.
Bueno, sí, en fi, sí, una altra conversa. Sí, el Rent és la Bohème dels 90 i t'encanta, oi? Bien.
Rent és el meu musical preferit.
Doncs bien, és una versió moderna de Bohème. Les versiones, que dèiem.
No li tiro el boli perquè seria agressió laboral.
Sí, d'acord, va, posa'm la música, corre.
Si yo vivo del tóxico, profesores,
Va, Maria, com ho comencem, això?
Vinga, va, ens posarem en situació fent un petit repàs, d'acord? Sí. Per als que no hagin escoltat la setmana passada, o sí, com sigui. Estem davant d'una obra del nostre estimadíssim Giacomo Puccini, que recordem que és el teatre fet òpera, un instint teatral brutal. A més, té un poder de seducció brutal, perquè totes les seves òperes tenen un poder quasi magnètic. Mm-hmm. Per què? Perquè la seva música se sustenta, per una banda, en la gran tradició italiana, aquesta que hem escoltat aquí moltes vegades, però també és supermoderna, supercuidada, s'adapta a les noves tendències i és el més similar de l'univers a una banda sonora.
Clar, de fet, l'altre dia que em preguntaven, com que vaig a veure per si fa, em preguntaven, tu ets wagnerià també, com molta gent aquí a Catalunya? Dic, no, jo sóc puccinista.
Ara ho has dit, es que tu eres de los míos,
sí,
ja.
Sí,
ja,
sí, absolutament.
Eres, sí, eres de la secta, què hi hem de fer? Per què? Doncs perquè aquest senyor és el geni de la tragèdia humana, perquè és el crac de tots els cracs i mira que només té 12 òperes, però aquest senyor va canviar la història de la música. 12, eh? 12.
Ara ho dèiem, 12, però de les millors.
Per mi, sí. Jo, és que som puccinians. Què hem de fer?
Ja,
que no ho podem evitar?
No, perquè és inevitable.
Vinga, som-hi. Tenim llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, o el que a mi m'agrada anomenar, com ja tots sabeu, el trio Calavera de l'òpera.
Sí, senyora.
Perquè entre els tres van fer les més grans òperes del verisme. Que és veritat que no ho he explicat. Verisme se autodefine bastante, però és realisme, naturalisme, verisme de verdad. D'acord?
Així de fàcil, eh?
Així de fàcil, sí. No, perquè a vegades fem servir aquests termes italians i ens tirem el rotllo. No, verismo, verdadero, coses reales, fin. En escena, fin. Vale? Doncs, quines són aquestes òperes? Van ser Manon Lescaut, Madame Butterfly, Tosca i la que ens ocupa. Si esta gente no le dio el vuelco a la òpera, jo ja no sé de quina
clar.
Vale?
Tosca ja saps que és el meu fetitge operístic.
Ah, és que és meravella, meravella.
Que ara ve al Teatre Liceu, també, eh?
Lo sé, és que estic esperant a que vingui per comentar-te-la. Clar, jo ja tengo el plan en mi cabeza.
Però hi vas?
M'agradaria molt, clar, i la comentarem junts.
No, de fet, em diràs el dia i anirem junts a l'òpera.
Fet, tracte fet, i la comentem junts.
Fet.
M'encanta. A tope, ja tenim plan.
Val.
Vinga, doncs. Som-hi, perquè tenim el trio Calavera, que a part de crear aquestes meravelles, doncs també van viure mil aventures, que si amoríos, que si nits de juerga, curses automobilístiques, pujades, baixades, bronques, de tot tipus, vamos, de tot. I és que d'això va precisament la Bohème. Són joves artistes que viuen a París, bueno, malviuen a París, mm-hmm, perquè ho fan del seu art, i fan autèntics malabars amb la seva vida sentimental. A qui no l'hi ha passat, que tira la primera pedra.
Clar,
aleshores, està basada en la novel·la capitular d'escenes de la vida bohèmia, però hi ha una dosi molt important de l'autobiografia d'aquests tres tarambanes. Uh-huh. I això em sembla interessant.
Del trio Calavera, eh?
Correcte. Què passa? Que això la converteix en una obra que no deixa a ningú indiferent. Per què? Perquè connecta amb totes les emocions viscudes de la joventut.
Home.
Clar, tio, la frustració. Clar, la frustració, la il·lusió per la vida, la il·lusió per l'amor, les inseguretats, que les hem passat tots, la precarietat laboral, a qui no hi ha passat, per favor. Clar, gelosia, desamor, tot el que haguem pogut sentir està retratat perfectament, tant a nivell argumental com musical.
Clàssica, eh?
Ai, que bonito es. Yo quiero que me cogen la mano en la oscuridad y me canten esto, es muy bonito. No, per què es posa això? Perquè així ens traiem una mica el hitazo,
sí,
que ens el traiem de sobre i que no diguin, home, està parlant de la Bohème i no està sonant... Sí, està sonant el geli de Manina, aquí sí. El teniu. Va, perquè ara anem al... En capítulos anteriores.
Val.
Vale? Mira, 1830. Estem al barri llatí de París, el rovell de l'ou del moviment artístic de la ciutat. Quatre joves comparteixen pis a les golfes i, com hem dit, fan el que poden dins la situació de precarietat absoluta. El fil conductor de l'obra és l'amor. Però no l'amor romàntic d'espera que me mato o que te quiero. No.
Eh?
Oblida. Verismo, fora. Realismo, ara. Verdad, d'acord? Vale. Aleshores, tenim tant el punt de vista romàntic i el protagonitzen Rodolfo, que és el poeta somiador, i Mimi, la brodadora i malalta de tifus, detall molt important, i, per altra banda, tenim l'amor muntanya russa, el ni contigo ni sin ti. Vale? I ho protagonitzen Marcello, que és un pintor així molt temperamental i apassionat, i Musetta, ballarina i cantant, i que inicia aquesta obra amb un sugar daddy que la manté. Sí, és que s'estilava molt a l'època, això, cert.
Va, recordem el primer acte?
Sí. Mira, tenim. El pintor i la modista es coneixen i s'enamoren pràcticament a primera vista. Flechazo total. O tu mano me palpita el corazón, sí. ¿Vale? Flirteig, match absolut i decideixen iniciar una relació plegats. D'acord? Saltem el és el més rellevant del primer acte. Vale. Segon acte. Musetta i Marcello es retroben al més pur estil Isla de las Tentaciones. Sí, i munten un escàndol de mil dimonis. I decideixen tornar junts i deixar plantat el sugar daddy de la primera. Vale? Bastanta juerga de pel mig, un cim pel cafè mamús i dues parelles felices, enamorades, borratxuzes i, bueno, és un resum del que hem vist fins ara. No sé què pensaran Illica i Jacosa, però va d'esto.
Seria això, seria, vale? Això, sí.
Així que ara sí, sí que sí, comencem amb la part 2 de la Bohème, el desenllaç.
No sé, Maria, si és molt putxinià, això de... Tan.
Per suposat. Banda sonora. Sí, Saps el que et deia al principi?
Sí.
Saps el... Ta-tan, ta-tan, ta-tan.
Això.
És putxini, sí. Per això ens agrada tant. Ens identifiquem 100%.
Sí, absolutament.
És veure una pel·li.
Va, acte 3.
Vinga, va, acte 3. Després de l'amor i la jarana i la juerga, doncs en aquest moment veiem la cara B de tot plegat. Perquè què passa? Que les males condicions de vida de tots... Pues no eren poca cosa. Mm. No arribar a final de mes, malviure de feines mal pagades, renunciar al que et representa per calés, doncs tot això passa factura.
Tu diràs.
I sí, evidentment, un pot estar muy dicharachero dins la precarietat, però... I sí, o encara és en bon humor. Ah, sí, una copita de vino, muy bien, guai, puta mare. Però desenganyem-nos. Es passa molt putes quan tot apreta tant.
Clar.
I ens ha passat a tots.
Sí, sí.
Així que no només crec que la gent que vivim de l'ara ens passa això, sinó que qualsevol jove que ara mateix es fica dins del món laboral, a menys que sigui programador informàtic,
Follon.
Maleïda precarietat laboral...
A periodistes no us fiqueu.
No sé, ha fet programat informàtica, en sèrio. Pugem la música per passar el disgust. Va, seguim, ja dèiem, la situació econòmica no ha millorat gens... Que tant és així que s'han de traslladar aquests joves a la frontera per viure i treballar en una taverna de mala mort a les afores de París. Ai. Marcello fa feines de pintor, però quasi queda de manteniment, o sigui, no està pintant la Gioconda. Musetta balla i canta pels clients i Rodolfo escriu per 4 duros. Uh-huh. Què passa? Tot supermal pagat, condicions laborals més que qüestionables i a sobre amb un fred que pela. Clar. Perquè París a l'hivern té la marinera als que hem estat.
No sap de què parla. Sí,
correcte.
Sí.
Així que no només han empitjorat la situació a nivell laboral, també a nivell emocional. Per què? Perquè tenim drama i molt mala comunicació de pel mig.
Ah, no sé si és aquesta, que hi ha un fort crit a la Mimí.
Però és que tu estàs a l'acto quarto,
espérate. Ja m'estic tirant, no?
Tu ja estàs, Dios mío, estàs dramatitzant abans d'hora.
Re.
No, però que aquí hi ha molt drama, també.
També,
sí. Sí, ja ho has notat, allò. Amo paura, diu, tengo miedo, tengo miedo. Ai, que bonito, que horror. Bueno, qüestió.
Que bonito, que horror, eh?
Sí.
És Puccini.
Així, exacte, molt ben definit. Va, tenim a Rodolfo i Mimini, que han travessat una crisi molt forta i han decidit separar-se, i a més d'una forma bastant xunga.
Ai.
La qüestió és que els escassíssims recursos econòmics de la parella han fet que el seu nivell de vida fos baix, mal.
Baix tirant a molt pobre.
Molt pobre, vale? I què passa? Doncs que la tuberculosi de Mimí ha empitjorat significativament, perquè ja hem dit, el fred és molt bèstia i tal i com estan, no tenen ni per llenya.
Fixa't tu.
Clar, fatal. Fet una merda, pobreta. Què passa? Que davant d'això, Rodolfo se sent superculpable.
Sí.
Molt culpable. I clar, està culpable, ple de remordiments, i davant d'aquesta impotència i d'aquesta ràbia, doncs crida, munta numerets de gelos, fixa't. Fa coses rares i desagradables, que per sort, Mimí, perquè ja no estamos en el romanticismo, clar, Decideix no suportar ni un minut més.
Oye, yo me voy.
Clar, mira, los numeritos te los guardas pa ti, que yo no estoy pa esto, estoy mala, ¿sabes? No, el tifus, mal, chao, me voy. Però, per què passa? passa, perquè les persones som així, acceptem-ho. Una situació ens sobrepassa i tendim a... No a mira, parlem-ne, encarem aquesta... No.
No, eh?
Jo te monto un numerito, se me quemen les patates, jo te grito, clar, i todo mal.
Clar. I
no
pot ser... pitjor.
No, aquesta tendència no pot ser, l'hem de superar, comuniquem-nos, encarem les coses.
Som persones.
Ja, doncs per més informació, aneu tots al psicòleg immediatament, d'acord?
Sí. Apa. Més dolç, això.
Perquè li està dient adéu sense rancor.
Fixa't.
És que no se puede.
És que al final se va bien.
Claro, és que s'estimen, Joan.
Clar, clar.
La tragèdia és que s'estimen. Bueno, va. Ai, que horror. Què passa? El període... És triste.
No, no, sí.
Les llunes de mes del segon acte ja estan lluny, lluníssim. Tothom es troba en la mierda.
Vale? Fatal.
Fatal, sí. Perquè shit happens.
Shit happens,
eh? Sí, sí. I aquí estem, a la shit total. Així que Mimi va acomiadar-se de Rodolfo amb aquestes, amb això que sentíem, i decideix posar, ja està, punt i final. Però què passa? Ai. Que tot i que la situació és insostenible, ells dos encara s'estimen amb bogeria.
Clar.
I es produeix pobres. Allò... Oh, horror. Allò de... Me'n vaig, però és que no vull marxar, però és que he de fer-ho, però t'estimo i no
sí,
me'n vaig.
No, però no, però sí,
no,
eh?
Però és que no ens fem bé. Bueno, tota una bona
ara,
merda.
Ara,
vale?
Fatal.
I mira, una vegada més, a qui no li ha passat que tiri la primera pedra. Així que és tot d'una tristesa gegantina. Vale? I en aquest moment, on ja tot és un drama,
sí,
perquè entra la ruptura, aquella no para de tossir. Tossir allà... Tifus,
clar, clar,
que neva saco, que Rodolfo està fet una braga i que tot és tristíssim, doncs tu com a espectador estàs ja fet puré. Estàs
clar,
muy triste,
normal.
Muy mal.
Això és menys dolç, eh?
Home, és que s'ho estan passant tots fatal, que no els sents.
Clar, clar.
No sents com criden i pateixen.
No, no, és així.
És
mira,
que,
mira.
Mira. Ai, ai.
No, no, horrible.
Horrorós.
Horrible.
Muy mal, muy mal, muy mal.
M'ha mirat l'Edgar, el tècnic, i està plorant, de veritat. Dic, sí, sí, sí.
És que lo pasamos mal.
Passa malament. Passa malament,
sí,
de veritat.
Sí, potser ni, sí. Bueno, perquè què passa? És que està molt ben dit, això, perquè no acaba aquí el malestar.
No.
Ja tenim aquella parella
va
fatal.
Va pitjor.
Evidentment, perquè ai, tenim a Musetta i Marcello, te'n
ah,
recordes?
Clar, que n'hi havia dos més.
Hi havia dos més, evidentment. I què passa? Doncs que tampoc aguanten la pressió de la precarietat i les seves condicions de vida, que són miserables.
Mm-hmm.
I en aquest cas, què passa? No és adiós sin rencor, perquè som els superromànticos i carinyosos.
No.
Aquí ho paguen l'un amb l'altre. Perquè són el muntanya... són els tòxics. Vale? Clarament.
Sí.
Sí, indubtablement, sí, 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 sí. Mira, recordem, Musetta estava treballant a la taverna.
Sí.
I ja sabem que la babositat dels parroquians d'aquesta taverna, ja t'imagines, taverna, babosos...
Pot ser,
sí, sí. Doncs, sí. Doncs què passa?
Tonta.
Que això Marcello el treu de polleguera.
Clar.
Però què passa? Tòxico, ja ho hemos dicho, tòxico.
Sí.
Musetta, com que està farta de la falta de compromís del pintor, perquè és un evitativo de manual...
Fixa't.
Sí. Sí, eh? 1840, dèiem. Bueno, que diguem que lluny de treure's els babossos de sobre, provoca encara més la gelosia de Marcello per veure si d'una vegada ell es compromet. Però no, no passa
no,
res. Toxicitat al màxim, perquè això és verisme, i el verisme és verdad.
Ah.
I la verdad és que les parelles tòxiques existien al 1800 i també avui. Així que, de nou, aneu amb fucking psicòleg, de debò, en sèrio, pareu. Qüestió. Que tenim una grandíssima escena de gelosia i reproches a Cholón, allà, venga, tu no, i tu no te casas, i tu eres, tu te vas con todos, i tu no tienes talento, ah, ¿qué me has dicho?
Fatal, home.
Sí, 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 sí. Sí,
oblies
sí,
com un artista, tu no tienes talento.
Sí, 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 pintor de mierda,
ah, yeah, bueno, yeah, bueno.
Guarra, sí,
de
sí,
tot,
sí,
no, de tot, tot.
Verismo,
val.
Verdad, verdad, horror, val. Horror. Qüestió, sonada i rimbombàstica ruptura, i així s'acaba l'acte, amb les parelles trencades, les butxaques buides, i tothom trist i malament, i tu allà amb la llagrimeta veient aquella escabatxina emocional.
I saltem al quart acte.
Saltem al quart acte amb una mica de música, i si no, pues jo l'explico sense música. No passa res, som-hi.
Tot Pues és que tus deseos son órdenes en aquesta emissora.
Lo sé, sí, sí, sou meravellosos, us estimo, gràcies.
Va, quart acte.
Vinga, va, la vida segueix. Per què? Doncs perquè funciona així la cosa. Verismo, siguem realistes. La gent no viu el romanticisme, no se va al risco a llorar a la luz de la luna, no es moren per desamor ni res per l'estil. No, la gent fa el que pot. I és que és així com estan els nostres protes, fent el que poden, amb el cor trencat, vale? La gent mor per desamor? Doncs no. Però pateixen lo más grande? Pues sí, la verdad es que sí, sí, pateixen, sí. Ai, pobrecitos míos.
Sí, eh?
Pateixen, ja veus el violinet
no,
trist.
No, sí.
Sí, estan patint, cor trencat.
Molt parisià, això, eh?
Sí,
parisià.
Sí, però estan allà fent veure... No m'importa, estoy bien, però...
Val.
D'acord?
Sí.
Realisme.
Sé de què va.
Bien. Doncs tenim a Rodolfo i Mimi, que després d'aquell últim comiat encara van passar 3 mesos junts. Ai. Alerta, sí, perquè de nou les persones som així, trenquem i tornem, ens torturem,
també,
i
sí.
Muntanya russa. Doncs finalment s'havien separat definitivament. Ella s'ha trobat un sugar daddy. Mm. Per què? Perquè és una cosa que s'estilava molt al 18. Les dones tenien molt poques possibilitats, i era el 19, perdona, i era pues, un sugar daddy que me mantenga, d'acord? I recordem, Mimi necessitava un sugar daddy. Per què? Perquè li calia estabilitat econòmica, perquè estava molt malalta, tenia la malaltia ja molt avançada i necessitava medicines, llenya a la llar de foc, clar, trobar-se bé, així que sugar daddy. Per altra banda, tenim també a Marcello i a Rodolfo i els altres compis que han tornat al seu pis de les golfes i continuen amb les seves vides bohèmies i precàries. Però ara la il·lusió de l'amor doncs ha desaparegut i la juerga que veiem al primer i al segon acte estan bastant apagadotes.
De molta festa no seria, això, eh?
Has sentit el txan?
Sí.
És que viene el drama. El drama, el txan.
El drama dels drames, eh?
Home, clar, mira, ja se sent.
Ja està.
Doncs què passa? Que igual que al principi de l'òpera, tornen a picar a la porta. I aquesta vegada és Musetta. S'ha trobat a Mimi mig moribunda vagant pels carrers perquè la seva vida s'apaga. I clar, davant de la inevitabilitat, doncs, ha decidit abandonar el sugar daddy aquest i viure lliure el seu últim alè. Per suposat, Musetta, en veure-la tan xunga, tan malament, la porta a les golfes perquè tots ells, doncs, més enllà del que hagi passat, són aquell tipus d'amics que s'han convertit en família.
Fixa't.
Sabem del que estem parlant,
oh,
a tots ens passa. I en moments xungos, doncs ja tant fa tot, què s'ha dit, què s'ha fet, ja no importa res perquè som família i han d'estar junts quan tot se'n va a la porra. Què passa? Que en arribar a ella, tots fan el que poden per ajudar-la. Marcello i Musetta obliden les seves diferències i la isla de les tentaciones i decideixen anar a empenyorar les joies d'ella per poder comprar unes medicines. Un altre company se'n va empenyorar el seu abric.
Fixa't.
Sí, i què passa? Que en quedar sols Mimi i Rodolfo, queda més que clar que tot i que la vida d'ella s'acaba, el seu amor resta intacte. Així que tots dos comencen a recordar tot el que han passat junts i, per suposat, és la cosa més bonica i més trista de l'univers. Per què? Doncs perquè sempre s'han estimat. Mai no han deixat de fer-ho, tot i les baralles i les discussions.
Fixa.
Perquè s'agraden des del primer moment en què es van veure i s'estimen des del primer moment que es van conèixer. Però mira, la música, ella se muere. Y es mega, ultra trist, fa molta pena. Se quieren mucho y se quieren bonito. Jo. Però, mira, una mica d'estabilitat econòmica, una mica de comunicació, només una mica.
Res.
Estarien junts, Joan. Seríem tots feliços.
Fixa't.
El públic, ells. Però no. S'està morint i no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Pugeu-me la música.
Teniu 8 capses de quilo i mig de Kleenex per Maria Balancova, ara mateix?
És que em fa molta pena, és molt injust! Vale, va, després d'aquest moment d'injustícia vital i d'un dels duos de mona més bonics que hi ha en el mundo, perquè sí, somos puccinianos, és lo que hi ha.
Sí, sí, sí.
Doncs tots els amics van tornant i es van postrant allà als peus del llit de Mimí, doncs per despedir-se.
Exacto.
I tot i que ells no volen perdre l'esperança, però ja ni les medicines, ni les pregàries, ni tot l'amor del món poden fer res per ella. Així que ella, envoltada dels seus, arropada per tots els records compartits, la nostra pobra Mimí expira el seu darrer alè davant la tristesa infinita dels seus i la desesperació més absoluta i desgarradora, la que tu deies abans, del seu gran amor, Rodolfo.
Però és un dels crits més antològics del món de l'òpera.
Correcte. Correcte. No, bueno, jo t'he de dir... Ho he de dir. No sé què... Mimi! Carmen! Turandot! Vale, aquí bueno, lo dejo. Ok.
Bueno.
¿Es un final recurrente? Podria ser. Podria ser pitjor, podria ser un despertó. Prefiero...
Sí, també és veritat.
No. És fantàstic, aquest crit. És desgarrador.
Sí.
I com que és tan desgarrador, així acaba i surts d'allà amb una pena gorda. Però què passa? Que durant 3 hores has rigut, has plorat, t'has emocionat, t'has indignat, t'ha passat tot, com a mi
tot,
aquí,
tot.
Amb tu asseguda, que estava aquí en una muntanya rosa d'emociones. Per què? Perquè és una òpera absolutament completa. Tens la sensació d'haver vist 4 temporades d'una sèrie boníssima i t'ha remogut pel que sigui, ja sigui perquè t'identifiques amb la precarietat laboral o amb l'econòmica, o amb la frustració davant d'un futur incert, o per totes les pujades i baixades de les relacions, de l'amor. Joan, és brutal. Tal, i ja està, i ja n'hi ha prou, que l'aneu a veure, que
corroboro.
Aneu al YouTube ara mateix a veure-la.
Corroboro. Maria Balancova, divulgadora musical del món de l'òpera, directora d'escena. Moltíssimes gràcies. estava pensant com es deia això.
No, molt bé dit.
Moltíssimes gràcies, una setmana més. T'esperem el proper dilluns.
I tant,
amb
molt de gust.
Quedem a veure Tosca, eh?
Tenim una cita.
Quedem de treure Liceu. Que vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres que ho deixem aquí, us deixem ja amb Ignasi Miranda, que comença el seu Sense a distància, i a partir de les 8 tota la banda de Camins, capitanejada per Rafa Sanahuja, que també s'hi posa en aquesta emissora. I tornem demà amb més Caravana a partir de les 3 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.